La psicologia també juga amb Pep Marí.
Som-hi amb la psicologia. Pep Marí, bona nit.
Bona nit.
Anem per la punt d'actualitat. Llavors recuperarem un petit fragment d'un documental per parlar d'alguna cosa relacionada amb la psicologia i l'esport. Però la punt de l'actualitat d'avui volem parlar de concentració i esport. Final de Roland Garros, Rafa Nadal, Novak Djokovic, dos jugadors, dos cracs, dues bèsties del món del tennis, que veuen com la pluja suspèn provisionalment dues vegades una final de Grand Slam i com definitivament la jorna per demà. Això com es gestiona emocionalment, psicològicament parlant?
Difícil, perquè tots els esports tenen ratxes de bon joc, en el que un jugador, un esportista, comença a sortir-li tot, s'envalentona, comença a provar-ho tot, juga molt bé, es concentra a la perfecció. Possiblement l'esport que més ratxes té, possiblement sigui el tennis, i està molt estudiat això. Les ratxes en el tennis. Venen a dir que el jugador que millor aprofita les ratxes, que les sap fer durar més temps o treu més punts durant la ratxa, té més possibilitats de guanyar. Si a sobre li afegeixes el fet de que haurem d'aturar el partit quan es posi ploure, embolica que fa fort. Llavors encara és més difícil gestionar tot això, no? Aquestes ratxes són moments de fluïdesa. De fet, quan s'estudia això n'hi diuen momentum, fins i tot per denominar-ho, no? En moments en què tot flueix sol. Si tu vols forçar aquest moment i tu vols fer durar aquesta ratxa, això és el sinònim de que no l'aconseguiràs fer durar. Se t'escaparà. Ho vam parlar un dia aquí quan parlàvem de l'Andreu Vivó, parlant de que en la classificació per la final del Campionat del Món per aparells va tenir una experiència de fluïdesa i li vaig fer prometre que a la final no ho tornaria a buscar. Ho va buscar, no ho va aconseguir i se li va escapar. Jo crec que ho tenen molt difícil, perquè si vols fer durar aquesta experiència de fluïdesa és quan t'acomiades d'ella. Llavors, en aquest cas, ho trobo encara més difícil. En el cas dels tenistes, marxen de la pista i no saben quan tornaran. No poden fer aquesta previsió. Home, sí que la meteorologia afina, però no afina tan, no fila tan prim. Llavors, el que han de tenir és una estratègia per tornar a entrar en el partit, com una espècie com de mini escalfament, per tal de que a partir del moment que el jutge àrbitre els crida a la pista, ells en 5 minuts siguin capaços de tornar-se a posar el 100% de tot, entre elles, de concentració. Per tant, jo crec que si barregem les ratxes que té aquest esport amb el fet de que s'hagi d'ajornar per quan plou, ho fa difícil. Si hem de fet, això ha passat avui. En el quart set, quan anava guanyant 2-0, dos llocs a 0 en el quart set, Djokovic estava en ratxa, precisament. I Nadal volia tallar-ho, això. D'acord que plovia, d'acord que tenia una excusa per tallar-ho, però volia tallar-ho quan abans, per justament per tallar-li la ratxa. Perquè si continuem jugant amb ratxa, té més possibilitats de guanyar Djokovic. En canvi, demà, quan tornin a començar la una, els dos tenen les mateixes possibilitats de tenir ratxa.
La ratxa de Djokovic, per precisar el que diu el Pep, era de 8-16-0, Nadal, 8 jocs a 0, Nadal volia anar a vestidors, aleshores Nadal li ha guanyat un joc a Novak Djokovic i era Djokovic qui volia anar a vestidors. D'aquí l'emprenyament de tots dos, perquè s'havia canviat la dinàmica i la ratxa.
Si aturem el partit perquè plou, la psicologia encara juga més.
Déu-n'hi-do. Demà a la una al desenllaç. Anirem pel fragment del reportatge, però deixem passar per Martorell, perquè el Xavi Palau ja té protagonista d'aquest ascens al Martorell i és, jo diríem, la persona segurament més significativa, Xavi, d'aquest ascens.
Sens dubte, juntament amb el porter Pol, ha estat immens avui el porter del Sala 5 Martorell. Jo crec que un punt a part mereix en Jordi Gay, que és president també jugador, i com mana la pista i com l'estima l'afició, que no para de cridar president, president, fins i tot els jugadors, els seus companys han volgut aixecar-ho la pista, però en Jordi s'ha escaquejat, com es diu vulgarment, i ha accedit a venir aquí fins a la nostra posició perquè, Marc, el puguem felicitar en directe. Jordi, felicitats. Quin partidàs, eh?
Gràcies per tot, per venir avui, perquè era un dia important per tots nosaltres, per l'afició Martorell. Ja s'ha vist el pavelló ple i bueno, pues, portava molts anys volem fer alguna important aquí a Martorell i després del que va passar i bueno, l'hem aconseguit tornar a veure l'afició disfrutar, tenir d'un principi esportivament el club i l'equip a primera divisió i després pues, bueno, demanar a tothom que faci un esforç per poder estar l'any que ve a primera i que l'afició segueixi disfrutant, que és, jo crec que s'ho ha guanyat.
Queda clar el missatge, Marc, d'en Jordi?
I tant, sento la festa de fons. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
No sé si ara mateix estàs més emocionat o més cansat.
Bueno, em penso que més emocionat. Fa unes setmanes pensava que era l'últim partit com a jugador. Vaig poder aguantar tres partits més. Avui és l'últim. Hem pujat, hem guanyat. Bueno, tot és massa maco per poder pensar clarament ara mateix.
I has marcat fins i tot.
Sí, la meva feina és més defensiva, però bueno, el futbol sala pot marcar qualsevol jugador i avui m'ha tocat a mi.
Ara deies, aquesta festa, aquesta afició que ara està celebrant aquest ascens, aquest ressorgir del Martorell no es pot quedar aquí. Això s'ha de certificar i ara necessiteu diners, no, bàsicament?
Pues sí, sobretot diners. Està difícil. La situació a Catalunya i a tot arreu està molt difícil. Costa trobar empreses que vulguin col·laborar. Estem treballant amb això, però segueix sent molt difícil. La segona divisió s'ha pogut mantenir amb l'esforç de tots els jugadors i cos tècnic que al final de temporada tampoc han pogut cobrar, però bueno, són coses de l'esport. Nosaltres intentem esportivament fer bona feina, l'hem fet, aquí està el resultat i són altres que tenen que decidir si tenim que estar o no.
Quan ho sabrem, això, Jordi?
Bueno, ara tenim dues setmanes de treball molt dur i ja veurem. Ja fa mesos que estem treballant. Al principi es treballava per la segona divisió, hem aconseguit la primera i seguim treballant. Les portes no s'obren fàcilment, tens que trucar moltes portes perquè s'obrin i estem fent una bona feina, però clar, la primera, el cost és per dos o per tres.
El Martorell es mereix que s'obrin totes aquestes portes i que pugueu jugar a primera perquè us heu guanyat esportivament, perquè s'ha patit, suposo, a la pista, però perquè l'equip s'ho mereix i sobretot l'afició. Jordi, a celebrar-ho, estarem pendents de si finalment podeu jugar a primera, tant de bo que sigui així, que trobeu els recursos necessaris.
Moltes gràcies i torno a dir gràcies per venir avui perquè era un dia important.
Felicita a tota la plantilla i tota l'afició del Martorell de part nostra.
No hi podíem faltar, eh? No hi podíem faltar, Marc.
Avui tocava sèrie i hem estat la gent de Catalunya Ràdio. Gràcies, Xavi, gràcies, Jordi,
gràcies.
Que vagi molt bé.
Bona nit.
Ens acostem a les 11 de la nit. Tenim un fragment d'un reportatge del Pep Marí.
No es solo riesgo. El trayecto de Ander detrás de un sueño está impregnado de soledad y de renuncias.
No tengo una estabilidad económica mes a mes y esto a veces me hace sufrir mucho. Tienes que buscarte mucho la vida y sobrevivir. He trabajado con un arquitecto ayudándole haciendo planos. Había trabajado haciendo guardias de noche como administrativo, trabajando en el campo, ayudando a la familia. Recuerdo pasar dos o tres días limpiando una piscina y a partir de allí pues lo invertí todo en el Skeleton porque creía que valía la pena y creía en mi sueño. La vida social i la vida en pareja.
Pep, és l'Ander Mirambell amb un reportatge del Canal Plus que ara parlava d'aquestes penúries econòmiques que fa Skeleton, que és una disciplina que no en tenim gairebé representants. Ara sentíem el Jordi Gaia de la Martorell que també passen per penúries. Per tant, jo crec que això és aplicable a molts esportistes i a molts clubs de casa nostra.
I tant que sí. Molt sovint aquí parlem del compromís i diem que el compromís consisteix en pagar tot el preu que costen els nostres objectius. Però poques vegades el desgranem, el destriem tan bé com ha fet Ander Mirambell en aquest fragment d'aquest reportatge. De què consta aquest preu? De tres impostos. Primer impost, renúncies i sacrificis. Comenta Ander que s'ha d'allunyar dels seus, que ha de netejar piscines, que ha de treballar al camp amb la seva família. Primer tiquet. Tot això ho fa perquè està convençut que al final valdrà la pena. Segon impost, persistència en l'esforç. Un cop allà ha de parlar en anglès, ha de treballar en equip, ha de millorar, s'ha d'empapar del seu esport, ha d'aprofitar les estades, donar el callo. Tercer impost, i molt important, que sovint ens oblidem, sovint. Assumir les conseqüències tan positives com negatives d'haver apostat per aquest compromís. Ander, una mica més avall d'aquest tall, explica que tot això li ha costat dues relacions de parella, li ha costat que acaba de tenir menys amics, li ha costat allunyar-se dels seus. Tot això ell ja ho sabia, i és un preu que ha de pagar. La gent potser pot pensar, tu, tants sacrificis, tantes renúncies, tants esforços, tantes conseqüències, tot això val la pena? Això només ho pot decidir el qui paga aquest preu, el senyor en aquest cas, Ander Mirambell, no? Ell està clar que ha decidit que sí, que val la pena, i penso que hauríem de treure aquesta lliçó, que aquests tres preus només pot decidir la persona que els paga si val la pena pagar-los o no.
Doncs és la lliçó d'avui de l'Ander Mirambell i segurament, com deia, molt aplicable actualment a molta gent que practica esport i que té moltes dificultats per tirar endavant. De fet, gent que practica esport i gent que no en practica perquè és una època complicada.
Això és.
Pep, moltíssimes gràcies per una nova lliçó.
Com sempre.